3 minuts per sobre de 2:15 del matí. Com serà Catalunya quan sigui independent? Aquesta pregunta de ben segur ronda pel cap de més d'un. I a poc, entre tots, intentem aïllar les incògnites per tal de resoldre-les. Aquesta tarda, 7:45 de la tarda, al restaurant El Mesón, a la plaça d'Octàvia, acull una nova tertúlia amb amics que en aquesta ocasió anirà sota el títol La futura justícia en el nou estat. Anirà a càrrec del jutge magistrat de l'Audiència de Barcelona, Santiago Vidal. Aquí tenim en comunicació a hores d'ara, senyor Vidal. Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda parlarà sobre com serà la justícia en una Catalunya independent. El primer que voldria preguntar-li, confia en que hi haurà consulta el 9 de novembre?
No només hi confio, n'estic absolutament convençut. Jo formo part del col·lectiu de jutges que fa uns mesos vam emetre un manifest o un informe, si li pot dir com es vulgui, en el qual deixàvem clar que segons la nostra interpretació jurídica, evidentment de la qual es pot discrepar, la Constitució espanyola permet perfectament, dins del marge de legalitat, la celebració d'aquesta consulta. I per tant, confiem que entre avui i el dia 8 de novembre hi hagi les reunions necessàries entre els dos governs, el govern espanyol i el govern de la Generalitat, per trobar aquest encaix de legalitat i que es pugui celebrar, i així el poble de Catalunya pugui expressar la seva opinió.
Però de moment aquestes reunions em sembla que poquetes.
En aquests moments, efectivament, sembla que els ponts de diàleg doncs, no siguin precisament massa fluids, no? Però en política tot és possible. Falten molts mesos, jo estic absolutament convençut que al final el seny, més enllà de la rauxa pròpia o de les conviccions de cada part, absolutament legítimes totes, no? Però estic segur que el seny al final acabarà imposant el seu pragmatisme, perquè entre altres coses Europa ens està donant uns missatges molt clars, no? Des de tots els organismes, i més enllà de dir, escolti'm, cal respectar el marc constitucional espanyol, però aquest tipus de solucions que no tenen una problemàtica jurídica, sinó una problemàtica sobretot política, són absolutament negociables, pactables, i el que cal és que trobin vostès aquesta solució.
O sigui, quan escoltem això de que buscar la independència de Catalunya és una cosa il·legal, amb què ens hem de quedar? Perquè realment, el que deia vostè ara mateix, tot es pot canviar.
Sí, miri, jo sempre he dit, des del plano estrictament jurídic, que és el que em correspon com a jutge, jo sempre he dit que l'article 96 de la Constitució espanyola diu que totes les lleis, per tant, inclosa la pròpia Constitució, s'han d'interpretar d'acord amb la normativa internacional, i en especial amb la Declaració Universal de Drets Humans, no? I en aquesta Declaració Universal hi ha un article, l'article 6 concretament, que diu clarament que reconeix el dret d'autodeterminació dels pobles. És cert que després, a l'hora de fer els tractats de la Unió Europea, aquest dret d'autodeterminació no està reconegut de manera explícita, però tampoc està prohibit. I, per tant, una norma que tots els llicenciats en dret sabem, i que molts ciutadans segur que s'imaginen, és que tot allò que no està prohibit de manera expressa per la llei està tàcitament autoritzat. I aquest és l'argument que nosaltres, bàsicament, a part de molts altres, utilitzem per dir, escolti'm, és cert que la Constitució espanyola és molt tancada en aquest sentit, no? Però el que cal és modificar-la precisament per adaptar-la a aquesta normativa internacional que és molt més flexible i posa per davant de tot el dret fonamental a votar dels ciutadans, perquè és la manera de que participin en la vida pública.
D'altra banda, ens trobem ara mateix en un moment, en un any, podríem dir, amb un parell de cites d'aquestes que són transcendentals. Aquest 9 de novembre seria una, però d'altra banda també hi haurà aquest referèndum per la independència d'Escòcia, el Regne Unit. Com canviaria les coses en cas de que Escòcia arribés a ser independent?
Miri, jo penso que el resultat que es pugui donar a Escòcia serà bastant irrelevant en relació a tant a la celebració, que espero que sí, no?, de la consulta, com en el resultat de la pròpia consulta de Catalunya. I dic això perquè les realitats d'Escòcia i de Catalunya realment són diferents. Clar. Escòcia té la sort de que forma part en aquests moments del Regne Unit, que és un país molt democràtic i que, per tant, reconeix el dret a votar, no?, i reconeix el dret dels ciutadans d'Escòcia a expressar la seva opinió. Evidentment, els anglesos estan fent campanya perquè no se'n vagin els escocesos, cosa que em sembla absolutament respectuosa, no?, i noble. Però, esclar, dissortadament l'estat espanyol no està passant exactament el mateix, no? O sigui que crec sincerament que el procés català seguirà el seu curs, sempre per via democràtica i pacífica, això per descomptat, però amb independència del que acabi passant a Escòcia. Això no vol dir que, evidentment, si Escòcia acabés també votant a favor de la seva independència i, per tant, iniciés les negociacions amb la Unió Europea per veure si queda directament, si cal fer un nou tractat d'adhesió, en fi, quin serà el procés posterior, no, a aquesta declaració. Això sí que afectaria a Catalunya, perquè sentaria un precedent.
Sí, el que és evident que quan mirem el cas de Gran Bretanya, com està fent aquesta campanya, perquè Escòcia segueix formant part de l'Estat en qüestió, sí que hi ha una campanya, podríem dir, en positiu, al final. Aquí, en canvi, almenys parlo per mi, jo no tinc aquesta sensació que hi hagi una campanya en positiu.
I té una sensació que coincideix amb la realitat, perquè efectivament la campanya espanyola és molt diferent de la campanya anglesa. Els anglesos efectivament diuen als escocesos: escolta, no volem que us n'aneu, no podeu anar-vos-en, sinó no volem que us n'aneu. I us desitgem que us quedeu per això, per això, per això i per allò altre, no? Efectivament és una campanya en positiu, una sèrie d'ofertes de bon veïnatge. Dissortadament, amb el govern espanyol, aquest clima no s'ha assolit fins a dia d'avui, encara ens queda temps per aconseguir-ho, però no s'ha assolit i, per tant, tot el que se'ns diu és que us passarà això i us passarà allò altre i totes les desgràcies bíbliques, no? Clar, aquest és un argument molt feble, perquè molts catalans poden dir: escolti'm, tant si és veritat el que vostè ens adverteix que ens passarà com si no és veritat, jo vull seguir expressant la meva opinió i vull seguir prenent la meva decisió, no? Per tant, crec que, francament, és un error d'estratègia enorme per part del govern espanyol. Mm.
En tot cas, tornem de nou a la xerrada d'aquesta tarda al restaurant El Mesón d'aquí de Sant Cugat. En aquesta tertúlia, amb amics, vostè parlarà d'aquest procés, diguem, jurídic que viurà Catalunya un cop fos independent. En tot cas, ara, quan parlem de justícia, ara mateix, la paraula lentitud sempre l'acompanya. La justícia és lenta, la justícia no és tan efectiva com es voldria, vaja, molts tòpics i típics que s'escolten. Un nou estat podria canviar això?
Sens dubte. No en tinc, de veritat, cap tipus de dubte, en el sentit de que ajudaria. Primer, perquè és un estat petit i, per tant, tot el que és la burocràcia i les necessitats logístiques serien molt més reduïdes i molt més eficients. Arribaríem a el que jo defineixo amb els articles d'opinió i amb els llibres que he escrit sobre aquesta matèria, a una justícia de proximitat, és a dir, una justícia que s'apropi al màxim al ciutadà i no precisament com és ara, no? Que és una justícia bastant llunyana, però que a més, com segur que els oients saben, el Ministeri, el senyor Ruiz Gallardón, té previst i té en marxa ja al Congrés dels Diputats una reforma de la llei de demarcació i planta que el que fa és allunyar encara més la justícia als ciutadans. Primer a través de les taxes judicials, que impedeixen a molts ciutadans amb pocs recursos demanar la tutela dels seus drets davant dels tribunals, i després intentant recentralitzar al màxim tot el que són els jutjats en les capitals de província, no? Tots els jutjats de poble desapareixerien, o sigui, Sant Cugat, per exemple, deixaria de tenir els seus jutjats i haurien de desplaçar-se tots els ciutadans a Barcelona. Això, a veure, pot ser que hi hagi algun ciutadà que diu: bueno, de Sant Cugat a Barcelona no hi ha gaire distància, però pensin vostès, pues, en gent de Berga o en gent de la Seu d'Urgell, no?, que s'hagi de desplaçar a la capital de la província. És una barbaritat. Per tant, en un nou estat, jo estic convençut que una nova organització territorial faria la justícia molt més eficaç i molt més àgil.
Clar, ara quan parlem de construir un nou estat, això, òbviament, no són tots flors i violes. Quan parlem de la jurisprudència, a l'hora de construir-lo, com s'hauria de fer el procés? Trencar-ho tot i començar de zero, com, vaja, en aquest cas que va parlar vostè de descentralitzar-ho tot plegat, o fins i tot podríem parlar de fer una transició suau, agafar les coses bones que podem tenir ara mateix, aprofitant-les i anant caminant poc a poc fins a aconseguir alguna cosa que realment ajudi els ciutadans, que és el que es tracta al final la justícia?
Sempre és millor aquest segon aspecte, és a dir, fer una transició pausada, tranquil·la, a més, si és possible, de caire amistós. I, a més, en l'àmbit del món del dret, cal tenir en compte que quan es produeixi aquesta situació, si és que s'arriba a produir, hi haurà en marxa arreu de Catalunya aproximadament al voltant d'un milió de pleits. Clar, aquests pleits el que no es pot fer és, d'avui a demà, canviar la legislació, tant substantiva com processal, que els ha de regir, no? S'ha d'aplicar de manera transitòria, durant un cert període de temps, que els experts calculem al voltant d'uns 3 anys, s'haurà d'aplicar la legislació anterior. És a dir, tindrem un període en el que conviuran dos tipus de legislacions, tant de dret positiu com de dret processal, en el que els procediments que ja estaven en marxa continuaran la seva tramitació normal i els nous sí que ja es començaran amb la nova regulació, no? Això pot provocar un efecte una mica curiós, i és que els expedients més antics tardin més a resoldre's que no pas els expedients més nous.
Ara estem parlant avui amb un jutge sobre un tema que sembla que a vegades els jutges no en puguin parlar, i és que, de fet, ho comentàvem al principi d'aquesta conversa, vostè va ser un dels 33 jutges signants d'un manifest a favor del dret a decidir i també un dels 10 que redacta un esborrany d'una Constitució per una Catalunya independent. I per tot plegat, diguem que tranquil, tranquil, no l'han deixat.
Bé, és veritat, eh? Aquest és un dels dèficits addicionals que dissortadament té la democràcia a l'Estat espanyol. I és que el marge de la llibertat d'expressió, d'opinió dels jutges està molt restringit. Jo procuro, i ho dic amb tota franquesa, no traspassar mai aquesta línia vermella, tot i que sóc conscient de que parlar de determinats temes doncs pot ferir sensibilitats a qui no hi està d'acord, no? Però, esclar, en la democràcia sempre he opinat que una cosa és la meva funció jurisdiccional, és a dir, el que jo faig en el meu tribunal, i per tant quan resolc els casos amb els meus companys de tribunal, i això no afecta en absolut la meva ideologia, jo sempre el resolc d'acord amb la legislació vigent, i altra cosa és la meva voluntat, el meu somni, el meu desig com a ciutadà de buscar millores. I per tant sembla que, independentment de que sigui jutge, metge, arquitecte o el que sigui, bé de poder pensar, reflexionar, debatre amb col·legues de professió i escriure sobre tot allò que jo consideri oportú. Bé, certament el Consell General del Poder Judicial sembla que no comparteix aquesta opinió i estem en aquests moments doncs intentant aclarir qui té raó, si ells o jo.
De fet, com vol dir el Consell General del Poder Judicial, el promotor d'acció disciplinària, l'Antonio Jesús Fonseca Herrero, llegíem fa unes setmanes que l'havia citat per tot plegat. S'ha reunit ja amb ell?
No encara, eh? M'havia citat efectivament pel dilluns que ve, dia 19, però miri, li donaré ara una primícia, eh? Com a periodista segur que esteu contents. Acabo de rebre fa pocs minuts un comunicat del propi Consejo General del Poder Judicial ajornant aquesta declaració pel dilluns dia 26. No se m'explica els motius d'aquest ajornament, no sé si té alguna relació amb que ahir el Congrés dels Diputats, el ple, se'n va per la força d'aquest tema, però la veritat és que de moment hi ha un ajornament d'una setmana, del 19 al 26. Mm.
Clar, vostè ara em comentava que sí que és cert que tota aquesta activitat la fa fora de la seva activitat professional, diguem, més estrictament, però clar, aquest argument creu que ho entendrà?
Espero que sí. Jo confio primer en el sentit comú, i segon en l'estat de dret. I la llei diu clarament que fora dels horaris de treball els jutges podem fer en relació a la nostra vida privada, allò que considerem oportú, mentre no sigui delictiu, evidentment, o ofensiu per a altres persones, o immoral. Sincerament, no crec que hi hagi ningú amb una mica de sensatesa que pugui pensar que reunir-te amb un grup d'amics juristes, que no tots són jutges, ho vull precisar, hi ha professors de dret constitucional, hi ha advocats, hi ha una mica de tot, però evidentment experts en dret, perquè no tindria sentit que em reunís, amb tots els meus respectes, amb electricistes o fusters per parlar d'un text jurídic. No tindria cap lògica, no? Doncs bé, com li deia, la llei deixa molt clar, la llei orgànica del Poder Judicial, que les nostres hores lliures, de manera gratuïta, és a dir, sense percebre cap tipus d'honoraris, i sense estar realitzant cap encàrrec de ningú, sinó per iniciativa pròpia, doncs nosaltres podem reflexionar i escriure sobre el que considerem oportú. Jo crec que la problemàtica amb aquest tema no és què fem, sinó sobre què ho estem fent.
Sí, evidentment trobo que hauria d'anar per aquí. De fet, l'any passat ja va tenir vostè un enfrontament, jo dic entre cometes, amb el Consell General del Poder Judicial, que veia incompatible que vostè col·laborés amb l'ONG SOS Racisme, SOS Racisme. Vist tot plegat, com entén vostè el paper d'un jutge actualment?
Doncs miri, aquest fet que vostè comenta de l'any passat, i un altre que hi va haver fa 3 o 4 anys enrere, on també se'n va declarar, on no se'n va autoritzar presidir l'Observatori de Drets Humans de Catalunya, això demostra fins a quin punt tenim una concepció molt diferent del que és la justícia, jo i alguns representants del Consell General del Poder Judicial. No? Ells consideren que els jutges hem de ser persones neutres, aïllades de la societat, que només ens hem de dedicar al nostre treball, i en canvi jo penso que a més de fer la nostra feina i fer-la ben feta, la qual cosa doncs significa dedicar-hi les hores necessàries al dia per tenir el teu jutjat, doncs això, al dia, a més, durant el reste del nostre temps ens hem d'implicar en la societat i ens hem d'implicar perquè neutres no ho som. Una altra cosa és que hagin de ser imparcials, és a dir, que en els casos que jo tinc sobre la taula, la meva ideologia personal o la meva sensibilitat no afecti el resultat del pleit, i això ho intento complir. Però en la meva vida personal és evident que tots tenim, un jutge és una persona amb cultura, no? Tots tenim pues, una ideologia més de dretes, més d'esquerres, més progressista, més conservadora, més, en el cas concret de la territorialitat de la península Ibèrica, doncs més unitària o més descentralitzada, en fi, això forma part del ser humà. Per tant, per mi és indissociable una cosa de l'altra.
Parlant també a principi d'aquesta conversa, senyor Vidal, sobre la llibertat d'expressió, la llibertat de que cadascú digui el que vulgui, sempre i quan, òbviament, no vagi en contra d'altres persones. Darrerament hem viscut un parell de casos, per exemple, el més recent és l'assassinat de la presidenta de la Diputació de León, i vèiem que hi havia a les xarxes socials certs moviments, certs comentaris que podien resultar ofensius per l'assassinat d'aquesta persona i pels seus familiars, i des del Ministeri d'Interior el que s'ha proposat, el que s'ha deixat caure, és de que hi arribi una mena de censura prèvia a la xarxa social de Twitter. Clar, tot plegat, fins a quin punt tenim, on tenim els límits? Fins a quin punt l'Estat podria intervenir a l'hora de vetar aquest tipus de comentaris?
Mira, jo estic completament en contra d'aquesta iniciativa del Ministeri de l'Interior, i espero que en el seu dia el Consell de Ministres doncs la rebutgi. Tornar a la censura prèvia és una barbaritat, és un retrocés. El que sí que s'ha d'exigir és responsabilitats a totes aquelles persones, que bé sigui a través de les xarxes, bé directament, per mitjà oral o escrit, ofenguin o injurin a qualsevol altra persona, no? I per tant això ja està previst en el Codi Penal actual i en les lleis administratives sancionadores. Aquest tipus de conductes s'arreglen amb més educació, amb més cultura, amb més respecte i no amb més sancions.
I si em permet també que trobo que amb entendre d'una altra manera les xarxes socials, i és que sembla que siguem invisibles, que ningú pugui saber qui som els que estem darrere de la pantalla de l'ordinador i puguem dir el que vulguem, i realment al final és una extensió de la realitat el que tenem a l'ordinador.
Sí senyor, és així, i per tant qualsevol persona que en el Facebook o en el Twitter o en la xarxa penja qualsevol opinió, si aquesta opinió és delictiva o és injuriosa o és ofensiva, ha d'assumir les seves responsabilitats. I per això estem els fiscals i els jutges, no?, per perseguir també dins de la seva mesura, perquè tampoc estem parlant de coses tan greus, dins de la seva mesura hem de perseguir aquest tipus de conductes, i ho fem, jo li garanteixo que ho fem.
Si em permet, canviem de tema. Fa uns dies aquí a Sant Cugat ens visitava en Jordi Panyella, que presentava el llibre Salvador Puig Antic, Cas Obert. De fet, vostè ja ha expressat la seva opinió sobre el cas de Salvador Puig Antic. Clar, és un cas d'aquests que sorprèn per tot arreu, perquè clar, vostè ja defensa d'entrada que no va ser una execució, sinó que va ser un assassinat, això sí, legal en el seu moment.
Doncs sí, és un cas que conec força bé, perquè en el seu dia el vaig estudiar a fons quan es va plantejar el recurs extraordinari de revisió per part de la seva família, de les seves germanes, davant el Tribunal Suprem. Vaig seguir una mica tot el procés i la resolució que van dictar els meus col·legues de la sala cinquena de lo militar del Tribunal Suprem, i la veritat és que comparteixo íntegrament els vots minoritaris que deien que sí, que aquest judici estava plegat d'irregularitats, que la sentència era nul·la i que, per tant, es tenia que declarar així, que havia sigut no només il·legítim l'execució d'en Salvador Puig Antic, sinó que no havia tingut un procés just. Malauradament, els altres tres jutges, perquè és un tribunal composat per cinc, els altres tres jutges van opinar el contrari, amb una argumentació que jo no comparteixo. Perquè l'argumentació bàsicament és dir, escolti'm, no remenem el passat. El passat ja està fet, ja sabem tots en quines circumstàncies es donaven els consells de guerra sumaríssims, ja sabem que en paràmetres actuals d'un sistema democràtic això és inadmissible, però ho hem de contextualitzar amb l'època en què van passar les coses. Miri, jo no hi estic d'acord ni tan sols amb els consells de guerra que es van celebrar amb aquestes condicions absolutament irregulars en els anys 40 i 50, però és que hem de recordar que en el cas del Salvador Puig Antic estem parlant de la dècada dels anys 70. Per tant, el passat és evident que a vegades és millor no remoure'l, però no hi pot haver perdó ni hi pot haver oblit sense que prèviament hi hagi reconeixement dels errors i reparació.
Clar, de fet, hi ha coses que sorprenen molt sobre aquest cas, i és un cas que l'Estat espanyol està no congelat perquè, òbviament, segueix d'actualitat. De fet, amb aquest llibre, amb aquest comentari que acaba de fer vostè, és evident que se'n segueix parlant, però sorprèn que sigui la justícia de l'Argentina qui remou el cas, finalment, que a l'altra punta del món és on s'hagi de començar a moure la cosa.
Aquesta és una paradoxa que, la veritat, uns anys enrere jo no m'hagués pogut arribar a pensar que passés. Perquè precisament Espanya, a través de l'Audiència Nacional, era un dels països que es va destacar més amb la persecució dels delictes així, diguem-hi, universals, no? He de recordar tota l'època de Baltasar Garzón, Carlos Castresana, etc. I una de les coses que es van dedicar a investigar i alguna cosa van aconseguir va ser precisament els crims del Cono Sur d'Amèrica Llatina, no? Argentina, Xile, Paraguai, etc. Ara, uns anys després, ens trobem amb la situació completament contrària. Els legisladors actuals de l'Estat espanyol han restringit moltíssim la persecució de delictes internacionals i això està provocant, com saben molt bé els oients, que s'hagin de deixar en llibertat alguns narcotraficants. Ja no estem parlant de delictes de tipus polític, sinó delictes comuns, com és els delictes de tràfic de drogues, perquè se'ls ha detingut amb tot el carregament de cocaïna, heroïna, el que fos, en aigües internacionals. Això, evidentment, és un desastre. És un desastre que jo penso que el legislador espanyol en el seu dia no va calcular. Van modificar la legislació de persecució d'aquest tipus de delictes internacionals per evitar conflictes diplomàtics, sobretot amb Estats Units, arrel de la mort del periodista Couso a Iraq, o amb Xina, arrel del tema del genocidi del Tibet. I per raons diplomàtiques s'ha fet una modificació legislativa que ara està tenint unes conseqüències completament perverses. Espero que rectifiqui sincerament.
Esmentava vostè, Garzón, algú es deu preguntar a la cara seva, deu dir, què passa en aquest estat que quan alguna persona remou el que passa al passat acaba escaldada?
Doncs és així, és una pregunta molt pertinent i que cada ciutadà ha de fer la seva reflexió i treure les seves pròpies conclusions. Jo crec que demostra que la transició que afortunadament vam saber fer de manera pacífica els anys 78 en endavant ha arribat un moment en què, malgrat han passat ja 35 anys i escaig, no està tancada, no està encara del tot tancada, per això una mica que li deia, no? Que hi ha molta gent que té molta por a reobrir aquelles coses, no? A reobrir ferides sense adonar-se'n que, com han demostrat, per exemple, a Irlanda, no? Amb el tema de l'IRA o a Sud-àfrica, que una veritable solució definitiva exigeix prèviament aclarir els fets. I una vegada aclarits, evidentment, intentar perdonar-nos tots uns als altres i mirar endavant. Però abans de poder mirar endavant s'ha de fer net a darrere.
Exacte. Recordeu que avui el jutge Santiago Vidal serà al restaurant El Mesón de Sant Cugat a 8:15 de la tarda en aquesta tertúlia amb amics i parlarà de la futura justícia en el nou estat. I avui aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, ens ha atès molt amablement. Senyor Santiago Vidal, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
I esperem
que tingui una bona estada avui a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb això acabem la primera hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Ara fem una desconnexió per publicitat, butlletí horari, i tornem a la segona hora amb més temes, amb esports, amb cinema i també amb patrimoni. Avui parlem de la nit dels museus amb l'Helena Minuesa. Tornem d'aquí uns minutets. Fins ara.